con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i prou content. Prou content per ser dilluns. I us explico primer perquè és dilluns. Som molt de la corda d'Herrera, que els dilluns són el millor dia de la setmana. Soc molt de la seva corda, excepte matina. Això sí que no m'agrada. Jo, si fos ell, estaria molt enfadat amb això. Però bé, tret d'això, estic content perquè encara no m'he refredat. I això, mira, tocaré fusta perquè igual demà la lio. Però està molt bé, això. Està molt bé i perquè de mica en mica les coses van agafant un to interessant. Em refereixo a certes parts positives de la vida. Ja sabeu que la vida, la nostra vida, tota la nostra vida, encara que siguin moments molt extrems, sempre hi ha un punt d'enfocament positiu. Sempre. Ara, s'ha de ser molt optimista i a vegades és molt difícil veure'l. Això també estarem d'acord. Bé, què passa quan als col·les hi han problemes de bullying, hi han problemes d'assetjament, hi han problemes d'abandonament escolar, que això pot ser problemes, bullying i demés, un problema d'abandonament escolar, també. Un motiu d'abandonament escolar, vull dir. Què passa quan passen aquestes coses? Com es detecten? Cap on hem d'anar? Habitualment, i en els casos més extrems, doncs segurament és una qüestió d'intervenció fins i tot policial, en aquest cas. Fins i tot policial. Ara, la pregunta que ens faríem, i això seria anar per barris, és els nois, les noies, els nanos, com veuen a la policia? Es fien de la... Es fien, sí, podríem dir, posar aquesta paraula. Tenen aquesta confiança? Es fien? Tenen una relació de proximitat? Crec que això seria la frase més adequada. Tenen una relació de proximitat? No viuen allò com la policia? Sí o no? Doncs mireu, hi ha un programa que ha posat en marxa l'Ajuntament de Castelldefels que assigna un policia local a cada institut. Seria un policia de proximitat, per dir-ho, amb l'objectiu de tot això que acabo de dir, doncs s'integri. És a dir, hi és un policia de referència, de confiança, integrat, perquè no només els alumnes, sinó també els centres puguin acudir amb ell, doncs, per fer mediacions, etc etc. En part d'això, Adrià Suárez, com estàs? Benvingut.
Què tal, Cruz? Com estàs?
En els nostres temps, en els teus temps, en el meu segur que no, en els teus no sé si això passava. Teníeu policia.
Passava, sí, sí, passava i encara passa segurament. O sigui, si s'implementa aquesta iniciativa que anem a comentar, que té lloc als instituts de Castelldefels, és una iniciativa aprovada pel propi Ajuntament, i ho comentaves tu una mica, no? L'adolescència és una època complicada, els que hem estat estudiants ho sabem, també els pares, no?
Tu ja no ets adolescent.
Bueno, soc jove, vale, però...
Jove, però no adolescent. Quants anys tens?
24 anys.
Bueno, me lies. Si encara ets adolescent, amb 24 anys tens un problema, eh?
Bueno, però hem estat adolescents, tu també ho has estat.
Jo sí que sóc un adolescent, jo estic tornant a l'adolescència, potser.
Sí, però bueno, comentàvem, no? El cas dels adolescents, els pares que tenen aquestes criatures als instituts, i és un lloc on succeeixen assetjaments escolars, conflictes entre els joves, casos d'abusos que moltes vegades queden en res o no s'arriben a comunicar mai i que poden tenir greus conseqüències, i per això l'Ajuntament de Castelldefels posava en marxa aquesta iniciativa pionera, que és l'agent tutor. L'agent tutor, al final, és una figura d'un policia local, és un acord entre l'Ajuntament i la policia que, segons hem pogut saber, té la tasca de recolzar els menors en situacions d'abús i, fins i tot, prevenir-les.
Doncs mira, Adrià, anem a parlar precisament... Té títol el programa?
Bueno, és l'agent tutor, la figura...
Agent tutor, sí. Tal qual, no? Bé, doncs parlem amb l'alcalde de Castelldefels, el senyor Manuel Reyes. Manuel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'on surt la idea de buscar aquest agent de referència als instituts?
Doncs bé, surt d'una inquietud nostra com a equip de govern que volem reforçar doncs, la seguretat a la ciutat i també és important des de petit doncs, que la figura de la policia també hi sigui present com una persona que pot ajudar-te quan tens un problema i per tant hem volgut apropar la figura de la policia local als col·legis de Castelldefels, als instituts i per tant doncs, aquest mix entre la seguretat i educació que creiem que és força adequat i a més força pionera a Catalunya.
Quin serà el paper d'aquest agent? O sigui, quin és el paper de l'agent tutor? Què ha de fer?
Doncs principalment és mediar i evitar conflictes en l'àmbit educatiu i familiar i entre menors, no? Donar cobertura i protecció als centres escolars del municipi i vetjar per aconseguir un bon ambient al voltant de les escoles, no? Creiem que també pot ser positiu per tot el tema del control de l'absentisme escolar o quan algun estudiant deixa d'anar a l'escola, no? I per tant detectar conflictes, prevenir addicions com són drogues o alcohol. Bueno, jo crec que té una tasca molt important, fins i tot en casos de bullying o d'accessament sexual que la policia doncs, pot dir la seva i d'una manera més propera perquè el jove doncs, no tingui aquesta por moltes vegades d'apropar-se a la policia per explicar el que està passant.
I com serà el mecanisme d'actuació, Manuel? És a dir, l'alumne o el nen o la nena podrà adreçar-se directament a la gent. Com funcionarà això?
Bueno, l'agent tutor estarà vinculat als centres educatius i s'expressaran de manera habitual a aquests centres, sí. Però també creiem que s'ha d'involucrar, com no pot ser d'una altra manera, a les direccions del centre i, per tant, el més fàcil és que quan un alumne té un problema vagi directament a la direcció del centre per comunicar-ho i siguin aquests els que parlin a la policia. Però, si no, quan fa la visita a l'agent tutor també poden parlar directament a la policia.
És a dir, que encara que no passi absolutament res, hi haurà una presència, vull dir, anirà per allà per crear aquesta cercania, no?, con los alumnos.
Sí, volem crear aquest vincle i, per tant, doncs, de manera assídua, doncs, la policia passarà per les escoles, de manera que, bueno, que és un element més de la nostra ciutat i, per tant, un element més a les escoles, de manera que o mitjan directament de la policia o a través de la direcció del centre, sempre a l'infant o al jove sempre té aquesta connexió de que quan té un problema es pot adreçar a algú i, per tant, no hi ha mancances o inseguretats possibles.
Quants agents estan destinats a aquest servei? No sé, és un per institut o un agent podrà encarregar-se de diversos instituts?
Sí, el que volem és que hi haurà un parell d'agents que reparteixeran la feina i treballaran plegats en equip. Per tant, no és que hi hagi una assignació d'un policia específic a un centre, sinó que treballaran en equip. Sí que hi haurà algú que portarà d'alguna manera la direcció del projecte, però sí que el mateix agent pot assistir i assistirà a més d'una escola.
Serà únicament això tal qual, no? Un agent tutor, tal com estaves explicant, conforme a mediació de conflictes, etcètera, etcètera, i prevenció de situacions, o també farà un paper educatiu, tipus educació vial, per posar un exemple?
Bueno, aquest projecte d'educació vial ja el tenim, no? Tenim que totes les escoles de Castelldefels ja passen pel servei que tenim d'educació vial, i per tant són dos serveis independents i que el d'educació vial, jo crec que moltes generacions ja de persones adultes a Castelldefels han passat pel servei d'educació vial, que jo crec que és un dels referents també que tenim aquí a Catalunya, no? Per tant, doncs per un costat tenim tot el tema de la seguretat vial i això es continuarà fent, però per altra banda volíem donar un pas més enllà i per tant doncs, aquest programa d'estar en els centres educatius per vetllar doncs, per la seguretat o quan un jove té qualsevol problema, nosaltres estem molt preocupats per tot el tema de les addicions, per tot el tema del bullying, de l'assetjament, creiem que és una manera de preveure'l i, per tant, ho veiem en positiu.
Sempre que es posen en marxa programes com aquests, sempre, un cop es posen en marxa, es veuen que s'ha de millorar, que s'ha de reforçar. Quant de temps hi ha de marge per fer-li una revisió, per veure què millora, què no, que igual és perfecte, que igual surt tot molt bé, però a vegades passa això, no? Quin temps de marge hi ha per apretar cargols i mirar, fallem per aquí, hem d'apretar per allà, hi ha un marge?
Sí, home, sempre hi ha marge de millora. Aquest programa ho hem gestit i hem posat en marxa en aquest curs escolar i, per tant, jo crec que al final del curs haurà de fer una avaluació i veure en quines coses es poden millorar, en què podem complementar i, per tant, jo crec que és adient esperar o veure com evoluciona tot un curs acadèmic per poder encetar el següent en les millores que siguin necessàries.
Doncs tant de bo sigui bo aquest apropament, que sempre els apropaments són bons, afortunadament. Senyor Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, escolta, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos aquesta iniciativa. Molt amable.
a vosaltres per preocupar-vos per les inquietuds que tenen les nostres joves. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per explicar-nos aquest projecte. Força interessant perquè hem de parlar, en aquest cas, si posem el focus en el bullying, possiblement no cal que expliqui absolutament res perquè ja sou perfectament conscients de la gravetat i el patiment ja no només dels alumnes, sinó del seu entorn, davant de casos de bullying que en extrem poden arribar al suïcidi de l'adolescent, de l'alumne. I són moments realment difícils. Per això la prevenció, a l'intentar posar tots els mitjans possibles per evitar-ho, per fer prevenció, doncs és essencial. Per això benvingudes siguin iniciatives com aquestes, si amb això ajudem amb aquest tipus de prevencions, com d'altres. He posat bullying com hi ha altres qüestions. Parlaven d'assetjament, parlaven de dubtes, parlaven de moltes coses, de prevenció de consum de drogues, alcohol, etcètera. Aquí entraríem doncs, en un ventall importantíssim, però darrerament el focus, malauradament, està posat en el bullying. No per bé, perquè quan posem el focus així en aquestes qüestions acostuma a no ser per bona cosa. Tant de bo el futur sigui diferent. De seguida parlarem, igual som una mica pesadets amb el tema, però parlarem d'intel·ligència artificial. Però aquest tsunami, és que és un tsunami, és que no sé si som prou conscients del tsunami que tenim a sobre i que només està en bolquers. No sé si som prou conscients d'aquest enlluernament que tenim amb la IA, que espero i desitjo que no sigui com el mòbil. No sé si recordeu, quan va venir el mòbil, smartphone, superintel·ligents, xarxes socials, tota la manera de fer utilitzar el mòbil, sobretot en gent que no estava... No aniré a dir preparada, perquè la paraula no seria preparada, però sí amb unes eines emocionals per gestionar el mòbil, i que ha desembocat en addiccions greus i etcètera. Mira, també tindria una relació amb el bullying. Però va venir aquesta tecnologia com, i ens va enlluernar d'una manera sense preveure possibles conseqüències. Ningú es va parar a veure, ostres, això, quina és la mala cara? Sabem quina és la bona, però la dolenta quina és? I va passar també, recordeu, una qüestió de bombolla allà parlant de tecnologia, quan durant la pandèmia tot es va concentrar en el que era els mons virtuals. Ho recordeu? Estaven tots allà tancats. És que som de fàcil oblid, Estaven allò tothom tancat, però tothom havia de començar a funcionar. Vam posar totes les esperances en la tecnologia, que, per cert, la xarxa d'internet a Espanya va demostrar la seva fortalesa, tot s'ha de dir. I les companyies van començar a invertir en mons virtuals i van generar allà un món d'economia, d'avatars, de maneres, de futur, de reunions, de ligar i de comprar en mons virtuals. Bé, fàstic, tot això va acabar en un no-res. És una bombolla que ràpidament va patar, l'enlluernament va acabar ràpid, però la IA no. Som conscients de la part positiva i negativa? En parlarem d'una de les possibles positives, i és l'aplicació d'aquesta gestió d'IA als ajuntaments, a l'administració local. Aquesta fastigosa i enrevessada burocràcia que fa les coses a vegades molt impossibles. Ens pot ajudar la IA, això? D'en seguida en parlarem d'un informe que s'ha fet a moltes ciutats del món, i a Espanya hi ha dues que s'ha aplicat aquest informe, s'ha estudiat a Madrid i a Barcelona com a grans metròpolis a Espanya. De seguida en parlem d'aquest informe aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, què en sabeu de la teoria quàntica? Què en sabeu? Doncs atenció, perquè arriba la quarta edició de la Bienal Ciutat i Ciència. I aquesta quarta edició de la Bienal Ciutat i Ciència tindrà lloc simultàniament a Barcelona i Madrid entre el 18 i el 23 de novembre d'aquest any. És a dir, la setmana que ve, entre el 18 i el 23 de novembre. Té un títol, aquesta Bienal. Quàntica, els engranatges invisibles del món. Quin és l'objectiu? Doncs la Bienal vol reflexionar des d'una perspectiva multidisciplinar sobre com la teoria quàntica ha canviat el món a tots els nivells. Interessant. T'hi esperem.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:45 a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Forma d'Anteverti i Esade anticipa com la IA, la intel·ligència artificial, transformarà doncs, l'atenció a la ciutadania des dels ajuntaments i com moltes ciutats d'Espanya doncs, ja estan accelerant la seva adopció. No? Aquest estudi està analitzant, o analitza, millor dit, casos de ciutats de tot el món. No? Aquestes ciutats inclouen a Madrid i Barcelona, que ja han iniciat una fase exploratòria de l'aplicació de la IA a l'atenció ciutadana. Bé, veurem com es fa, tot això. Segurament, si posem un exemple clar d'una administració digitalitzada, àgil, eficaç i gestionada ràpidament amb IA, estaríem posant a Estònia com a país. No com a ciutat, però sí com a país. A Estònia seria l'exemple europeu de com la burocràcia està digitalitzada i agilitzada. És un exemple. És un exemple, amb tots els pros i contres que té això. Perquè, evidentment, tot el que és digital mai pots dir que sigui segur. Però, clar, què és segur en aquest món? Doncs pues poques coses, diria jo, que són segures en aquest món. Si tu vas a un ajuntament, a un gran ajuntament, segurament et toparàs des de molts punts de vista amb la burocràcia, sempre espessa, sempre farragosa, sempre moltes vegades desesperant, que segurament la gestió de dades que fa la IA pot agilitzar en molts d'aquests punts. Això no vol dir eliminar la presència humana, perquè evidentment hi ha coses que la IA no pot decidir. No pot decidir. La particularitat no la pot decidir una IA. Ha de ser un humà el que hi hagi darrere. Però treure la feina espessa pot fer que aquest humà, aquest funcionari que està allà, tingui més temps per dedicar a valorar casos de forma personal. Això és un què? Per parlar de trànsit, etc. Però bé, no me rotllo més. Anem a parlar d'aquest informe, que m'està esperant al telèfon i a l'home està pensant com s'enrotlla este tio amb tota la raó del món. En parlem amb el director adjunt d'Anteverti, que és una de les empreses que ha participat en aquest informe junt a ESADE, que és el senyor Manuel Fernández. Manuel, buenos días, bienvenido.
Hola, José Miguel, buen día.
Lo que me extraña es que la inteligencia artificial no esté ayudando a los ayuntamientos, como siempre van tarde, ¿eh?
Bueno, claro, siempre van tarde y sobre todo la inteligencia artificial, como los últimos ciclos tecnológicos que estamos viviendo, se acelera tanto que siempre todos llegamos tarde, ¿no? Entonces nosotros en el estudio hemos intentado y seguro que el estudio ya en sí mismo se desactualiza, ¿no? Pero lo que hemos intentado es sobre todo hacer un análisis de entender qué es lo que se está empezando a hacer desde el sector público, cuando a lo mejor ya en el ámbito cotidiano, en la vida real, no digo nada, en el mundo de las empresas, el tema de la inteligencia artificial ya no es solo una tendencia, sino que se está utilizando de manera clara, ¿no? Y por tanto, bueno, siempre vamos un poco a remolque porque las cosas van muy rápido, ¿no?
¿Cuál va a ser la principal incidencia de este estudio? ¿Qué se concluye? ¿Qué conclusiones se sacan conforme a esta aplicación?
Sí, mira, nosotros lo que hemos intentado es sobre todo entender cuál está siendo la vía de entrada de la inteligencia artificial en el sector público y especialmente en el sector municipal. Y está siendo a través de la aplicación de unas soluciones concretas que llamamos los chatbots, que por entenderlo es esos primeros sistemas con los que podemos empezar a interactuar, a lo mejor primero escribiendo a través de la página web o desde una aplicación, incluso desde WhatsApp o desde otros sistemas, y a través de texto, pero también de voz, poder empezar a tener una mínima interacción con los servicios municipales, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, que está siendo la vía de entrada, primero porque es lo que tecnológicamente es más sencillo, y segundo porque hacer un chatbot breve, claro, sencillo, puramente informativo, tampoco cuesta gran cosa, ¿no? Y por eso, analizando usos de aplicación de la inteligencia artificial en todo el mundo, lo que vemos es que esta está siendo la vía de entrada para después encontrar otras formas de utilización de la inteligencia artificial.
Igual ahora me meto en un charco y ya se está haciendo, pero ya que hablamos de Madrid y Barcelona, conforme a los atascos de tráfico que hay en horas punta y tal, ¿la IA no puede ayudar un poco a gestionar este tipo de situaciones? Igual ya lo está haciendo.
Claro, ahí hay otro tipo de aplicaciones, sobre todo en los sistemas que dentro de los servicios públicos ya tienen una capa de sofisticación muy importante, por ejemplo, los temas de tráfico, de gestión de emergencias y demás, donde ya se está aplicando de manera más que experimental, en formas adaptativas de reordenar el tráfico casi en tiempo real, ¿no? O sea, digamos que serían los sistemas que la propia administración tiene para dotarse de recursos para ser más eficiente y demás, ¿no? Nosotros nos hemos estado fijando en los sistemas que tienen que ver con la interacción ciudadana a la hora de generar determinados trámites, de acceder a determinados servicios de ayudas, de información y demás, ¿no? Donde la complejidad, como avanzabas en la introducción, es importante, pero al mismo tiempo suele ser la gran queja o lo que más reclamamos o pedimos a la administración.
Una agilidad. Y esto ya lo podrá echar una mano, de hecho, en países como Estonia, que esto funciona desde hace ya unos cuantos años.
Sí, claro, Estonia es un país que por diferentes particularidades apostó desde el principio, yo creo que casi de su independencia tras la desintegración de la URSS, etcétera, bueno, por un camino propio muy tecnológico y muy sofisticado, y es muy relevante lo que están haciendo, y de hecho es uno de los, digamos, chatbots o sistemas de interacción más complejos, en el sentido de que es un sistema que en nuestro análisis detectamos que es el que está en un nivel más evolucionado y más complejo, porque lo que permite es no solo la interacción a la hora de pedir la información al sistema de, oye, ¿esto cómo se hace?, ¿esto dónde está?, sino que el propio sistema es capaz de generar o de poner en marcha mecanismos o acciones derivadas de esa interacción, ¿no?, sin que tenga que haber papeles de por medio, ni aprobaciones, ni demás. Claro, no es un tema puramente tecnológico, es un tema de concepción de cómo es el proceso administrativo, qué genera actos administrativos, y por tanto nos encontramos con que no es solo el tema de la inteligencia artificial en los servicios públicos, no es un tema, ojalá incluso fuera solo tecnológico, ¿no?, sino que hay otros elementos.
Manuel, ¿qué es lo primero que notaremos en nuestros ayuntamientos?
Lo primero que notaremos, yo creo que es que vamos a tener, al menos, y relativamente pronto, en la medida en que se generalicen más sistemas de información automatizada, es que el acceso a la información para resolver dudas, pues de por dónde conducirse a través de los mecanismos de la administración para encontrar el lugar adecuado para resolver una duda, un trámite, etcétera, eso tiene que agilizarse muy rápido, y es relativamente sencillo introducir mecanismos de inteligencia artificial para acceder a esos sistemas de información básica. Cuando le pidamos al sistema, a través de asistentes virtuales, que generen algún tipo de interacción más complicada, empezaremos a encontrarnos con más dificultades, pero creo que también lo veremos próximamente.
¿Hay miedo en los ayuntamientos a aplicar la inteligencia artificial? Porque me da la sensación que hay una prudencia excesiva, ¿o no? ¿O es una sensación mía?
Sí, bueno, yo creo que por un lado, decía al principio que esto es una especie de ola gigante que nos está arrastrando y entonces yo creo que está bien que los sistemas, los poderes públicos tengan la capacidad de decir no somos nosotros los que tenemos que correr más porque tenemos también otras prioridades y otros principios de actuación de ofrecer seguridad jurídica, de ofrecer condiciones o un entorno adecuado y confiable y por tanto la inteligencia artificial abrir de repente las puertas y empezar a hacer muchos cambios rápido pues seguramente puede ser eso producto del miedo que decías o de la prudencia, pero también puede ser de la falta de capacidades evidentes que existen, no solo en el sector público, sino en
víctima de su propia burocracia, la burocracia víctima de su propia burocracia.
Sí, eso es. Y luego, claro, sí que obviamente hay unos elementos que tienen que ver con el marco ético y el regulatorio que no podemos desdeñar simplemente por querer ser muy rápidos y muy eficientes, ¿no? Porque en la medida en que empecemos a generar sistemas que tengan cierto nivel de automatización y sobre todo en los niveles un poco más avanzados, que esos mismos sistemas generen acciones o produzcan resultados. Imaginemos desde algo más inocuo como que a través del sistema puedas reservar cita de manera automática o te las reserve automáticamente sabiendo cuáles son tus prioridades o para iniciar determinados trámites o incluso para realizar pagos de manera automática. Bueno, entramos ahí en unos terrenos donde tenemos que estar muy seguros de que eso va a suceder sin errores, por ejemplo, o de manera coherente, ¿no?
Pues señor Manuel Fernández, director adjunto de Anteverti, oye, muchísimas gracias por esta charla y por comentar con nosotros este informe.
Buenos días, José Miguel, muchas gracias por el interés y bueno, yo creo que es un mundo apasionante en el que entramos.
No, y tan apasionante, tienes toda la razón. Apasionant a més perquè, gràcies, apassionant perquè ja sabeu, és un tsunami que se'ns tira a sobre, però crec que hem d'anar amb cura, sempre amb cura. Bé, de seguida rebem aquí a l'Alfred López per parlar d'unes quantes coses. Primera pregunta, què fue antes, el huevo o la gallina? L'Alfred López t'ho explicarà ara mateix, què va ser abans, si l'ou o la gallina. Per cert, com estan les preus dels ous, amb el confinament? Té la marinera, doncs parlarem amb ell d'aquí res. Però abans, necessites teràpia? La salut mental és molt important. Bocabella t'ofereix l'ajuda que necessites. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella ofereix aquest coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança, empatia i, sobretot, el que és més important en un entorn confortable que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional que necessites. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella està al passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuán, a Barcelona, i al telèfon al 604 40 95 18.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
A ser una miqueta més savis, com sempre, ja sabeu, amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic nostre. Jo sempre dic nostre, perquè portem tants anys que és ja com una part del meu cos. Ja és com un braç meu, l'Alfred López, i totes les seves curiositats, ja sabeu que té un munt de llibres relacionats amb la ciència, amb la divulgació, amb les curiositats que podeu trobar, per exemple, a Amazon. I, a més, són llibres força entretinguts. I, per cert, ara que ve Nadal, hi ha un que és molt xulo. A més, si feu l'amic invisible i aquestes coses, és el regal perfecte perquè te lo quitas de encima, l'amigo invisible, con algo que segurament funcionarà, que és ja està listo que todo lo sabe de la Navidad. I porta totes les curiositats del Nadal. Alfred López, ¿cómo estás? Benvingut.
Muy buenas, querido amigo Cruz. Pues muy bien.
Me gustó mucho el libro de las curiosidades.
Sí.
De la Navidad, son muy chulas.
Sí, es un librito que no es demasiado grande, un precio que está dentro de lo que cuando se dice, bueno, que no sea más de 15 euros. Pues mira, 12,99 creo que es, y ahí lo tienen, y con todo tipo de curiosidades de relacionadas con la Navidad, y orígenes de muchas cosas, y de quién trae los regalos alrededor del mundo, porque en cada país es un personaje diferente quien trae los regalos, etcétera.
Hombre, la gran influencer, la reina Victoria, ¿es?
Sí, la reina Victoria, hablo de ella como la que en el Palacio de Buckingham fue donde se colocó por primera vez un árbol de Navidad, que no fue el primer lugar, pero es la que lo puso de moda.
Efectivamente, no fue el primero, pero la influencer que lo puso
de
moda.
Sí, porque esto ya se arrastraba desde en Alemania, en sí. Centro Europa, pero como se casó con un alemán, con Alberto de Sajonia, la llevó la costumbre él, y claro, se instalaba, pero solo instalaban 4 casas y tal. Y ella, a ponerlo, todas las casas reales de alrededor de Europa, y entonces también todos los británicos empezaron a copiarle y a hacerlo.
Si lo pone la reina Victoria, nosotros claro. También.
Sí.
Bé, anem a parlar de les curiositats d'aquesta setmana. Sí. I este segurament va ser interessant. El origen del término aduana.
Sí, mira, el término aduana proviene del árabe clásico diwan, que significaba registro o archivo, y llegó al castellano a través del árabe hispánico ad-diwan. Y durante la Edad Media, este vocablo se utilizaba para designar los lugares donde se dejaban o se llevaban los registros y se gestionaban los cobros de impuestos y derechos sobre las mercancías que entraban o salían de un territorio, especialmente en puertos y fronteras.
En esa época los árabes lo tenían claro, ¿eh?
Lo tenían muy, muy, muy claro. Estaban muy, 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 muy evolucionados.
Además, estaban en una situación geográfica clave entre Europa y Asia.
Ajá.
Ahí venían todas las rutas y demás,
todas las comerciales,
todo controlado.
Supieron dónde podían o dónde debían conquistar, ¿no? Qué tierras tenían que conquistar. Pues bien, estos puntos de control solían, como digo, estaban en puertos y fronteras, y solían ubicarse en edificios fortificados o junto a las murallas de las ciudades para garantizar la seguridad y facilitar el control del comercio. Y con el tiempo, el uso del término se amplió para referirse tanto al espacio físico donde se realizaban estas operaciones como a la institución encargada de supervisarlas. Y así que hoy en día las aduanas son esenciales en la economía de los países, y ya que regulan el comercio internacional, recaudan impuestos, protegen la salud pública y el medio ambiente y combaten el contrabando y el tráfico ilegal.
Bueno, o sirven también como métodos de extorsión, léase Donald Trump y aranceles en aduanas.
Aranceles en aduana.
Sí, que...
Yo, por ejemplo, yo soy muy fan de estos programas que hacen en estos canales que dicen control de aduanas.
Sí, sí, en D-Max lo hacen, creo
que es en el D-Max.
¿Sí?
Y que bueno, y que ves el control de aduanas tanto aquí en España como en países extranjeros y tal, en Australia, sí, que son muy rígidos ahí en los aeropuertos de Australia y tal. Y me
gusta a mí cuando la Guardia Civil pilla a alguno, le registra la maleta y le encuentra ahí las bolsas de droga. ¿Esto es suyo? No, pues no, no. Esto no es mío.
No.
Bueno, Més, i aquesta és bona, aquesta és bona i us agrada molt. A veure, gran pregunta que segurament moltes vegades heu escoltat i us han arribat a dir o a fer. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Bien, pues es el momento de preguntarle al listo que todo lo sabe. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
¿Tú de qué equipo eres? ¿De equipo gallina o equipo huevo?
Hombre, yo creo equipo huevo, ¿eh?
Equipo huevo.
Sí, vale. Yo estoy por equipo huevo, igual la lío.
Vale, hay muchísima gente que dice no puede ser huevo porque antes para que un huevo se haya puesto lo tiene que haber puesto una gallina.
Pero bueno, lo habrá puesto
pero
otro animal.
Pero para la gallina haya nacido tiene que haber salido de un huevo. Entonces,
hay un proceso evolutivo.
Ahí está.
Ahora le habrá puesto otro bicho, un huevo ahí, ha salido una gallina...
Pues no vas mal encaminado, No vas mal encaminado.
Te prometo que no me he leído el guión,
¿eh? Pues bien, mira, la famosa pregunta de si fue antes el huevo o la gallina tiene una respuesta desde el punto de vista evolutivo. El huevo fue primero.
Sí, bueno, o sea, equipo huevo hemos ganado.
Y aunque parezca un enigma sin solución, la ciencia ya desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que la gente sigue ahí brotando de esto, pero ya hace muchas décadas que la ciencia dio una respuesta a esta incógnita, ¿eh? Pues la ciencia nos ofrece una explicación lógica. Mira, las especies no aparecen de la noche a la mañana, sino que evolucionan gradualmente durante miles de años, ¿eh? En algún momento de la prehistoria, un ave muy parecida a una gallina puso un huevo que, debido a una mutación genética, dio origen al primer ejemplar que podemos ya considerar como una verdadera gallina, como la gallina moderna. Mm. Pero era un animal que no tenía nada que ver con las gallinas.
En ese momento sería un bicho raro.
Sí,
para sus contemporáneos, que me ha salido el niño raro.
Claro, y es decir, ese huevo contenía una nueva combinación genética que no tenía la madre, o sea, la gallina, o sea, el ave esa que no era gallina, por lo que la primera gallina nació de un huevo, pero no fue puesto por una gallina, sino por una antecesora muy similar, posiblemente, genéticamente, porque había ido evolucionando de otro bicho, de otro animal, hacia eso, ¿no? Así que, bueno, resumidamente, el huevo, entendido como lo que contenía la primera gallina, fue anterior a la propia gallina.
Con lo cual, huevo.
El huevo fue antes,
claro,
que la gallina.
Bé, ara parlem d'una altra qüestió que també segurament, igual us ho pregunteu en aquest cas, no? Parlem dels mugrons. Els mugrons són essencials, sobretot pels nadons, quan neixen, doncs mamen del pit de la mare a través del mugró, en aquest cas, no? Però i els homes? ¿Por qué los hombres tenemos pezones?
Ah, pues mira, los hombres tenemos pezones porque estos se forman en el embrión antes de que se determine el sexo.
O sea, ya vienen. Luego ya veremos qué es, pero por ahora le ponemos pezones ya veremos...
Aparecen los pezones antes de que se determine el sexo del feto.
Claro.
¿Eh? Y durante las primeras semanas de gestación, todos los fetos siguen un patrón de desarrollo común. Se crean los pezones y el tejido mamario como parte del diseño básico del cuerpo humano. Más adelante, si el embrión tiene un cromosoma Y, los testículos comienzan a producir testosterona, lo que masculiniza el cuerpo, pero para entonces los pezones ya están formados y no desaparecen. Ah. Aunque en los hombres no cumplen una función reproductiva ni la lactancia, sí contienen tejido mamario y pueden ser sensibles al tacto. Y en raras ocasiones, con ciertos desequilibrios hormonales, los hombres incluso pueden desarrollar algo de capacidad para producir leche.
¿En serio?
Sí. E incluso hay hombres que pueden padecer cáncer de mama.
No, no, eso sí, pero no, no sabía que esos trastornos hormonales...
Algún, pero uno de cada un millón, como aquel que dice, pero puede existir. Ah.
Bueno, pues curiosidad, duda resuelta en este caso, ¿eh? Uh-huh. Alfred López, como siempre, oye, han sido muy buenas las de hoy, ¿eh? Muy buenas. Muchas gracias.
¿Las de los otros días no?
No, todos los días, pero hoy especialmente hay algunas que me dejas un poco
broma,
fuera de juego.
Es broma, es broma.
Ya lo sé. Cuídate mucho, venga, Alfred.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Sempre porta bones, sempre porta bones. Bé, per cert, que ja sabeu que té una saga de llibres inacabable del Ja està listo que todo lo sabe sobre curiositats. Són d'aquells llibres que són força interessants de llegir. Tot s'ha de dir, eh? Va, que de seguida arribem a la una, tancarem Herrera, obrirem migdia a Cope Catalunya per parlar d'un tema molt seriós, molt seriós. Parlarem per l'alerta que hi ha per l'elevat número de suïcidis entre els veterinaris. Parlem de seguida. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem de seguida.